Bona tarda, són les 7, us parla Pere Gallifa. Demà al matí començarà la verema de les vinyes del Parc Agrari de Sabadell. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Unes vinyes que gestiona la cooperativa L'Olivera i que aquesta setmana han arribat al punt òptim de maduració.
En base als controls de maduració que fem, corresponents a cada varietat, fem un control de maduració on mesurem una mica el grau alcohòlic probable, o sigui, la concentració de sucres que tindrà el raïm, l'acidesa i el pH. I després també fem un petit control o tast organolèptic de les pells, dels pinyols, per saber si també ha arribat a una bona maduració.
Aquesta tardor sortiran al mercat les gairebé 3.000 ampolles de vi blanc i negre que es van cultivar l'any passat.
600 persones han visitat aquest estiu l'Hospital de Sabadell per vacunar-se contra les malalties de països estrangers.
La majoria ho han fet per prevenir la malària i la febre groga, les malalties més comunes quan es viatja lluny de casa, però el doctor Manuel Cervantes indica altres recomanacions.
Sigui tan útil procurar que no et piquin els mosquits, roba llarga, dormir en mosquitera, que el propi tractament preventiu amb vacunes quan hi són. O sigui, és una colla de mesures d'atenció al viatger. Jo diria evitar els mosquits i en general els insectes amb mides protectores, per altre costat, no beure aigua de llocs que no siguin segurs i, per últim, si et poses malalt, buscar atenció mèdica.
En tot aquest any, unes 2.500 persones han estat tractades a la unitat de vacunació del Parc Taulí.
I en esports, el Sabadell ja té al punt de mira el Peralada, el primer rival d'aquesta temporada.
A més, després del primer entrenament, el capità arlequinat Miguel González ha comparegut en roda de premsa per valorar aquest primer enfrontament.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen 2 minuts a les 7 de la tarda. Obrim pàgina de serveis. -27 graus a la ciutat de Sabadell amb una humitat del 60%. Però què ens espera a les pròximes hores? Ens ho explica en Pere Clavera. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs l'ambient de ple estiu ha tornat a ser el gran protagonista a bona part del territori. La majoria màxima s'ha mogut entre els 30 i els 35 graus, però fins i tot en alguns punts de la Vall de l'Ebre o de les zones més baixes de la Catalunya central s'han arribat a superar els 35 o 36 graus en els casos més elevats. A destacar també la inestabilitat, ja que han crescut xàfecs, algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu i també en alguns punts del prelitoral sud. De fet, alguns dels més importants s'han donat entre la comarca del Priorat i també de la Ribera d'Ebre. I de fet, avançada la tarda i primeres hores d'aquest vespre, alguns d'aquests ruixats també podrien arribar en alguns punts de les comarques del Pla de Lleida. De cara a demà, doncs, la situació es mantindrà semblant, en matí tranquil, però a partir de migdia i sobretot durant la tarda, els xàfecs i les tempestes tornaran a descarregar el Pirineu, Prepirineu, punts de la Catalunya central i punts també de les comarques de Girona, localment amb intensitat forta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que ja hem repassat l'estat del cel, anem a mirar l'estat de les carreteres que ens envolten i la tarda torna a presentar-se tranquil·la, com tota aquesta setmana. Només hem de destacar 1 quilòmetre i escaig de circulació amb retencions a Barberà, a l'enllaç de la C58 sentit Martorell. I dins de la capital només hi ha trànsit dens a la ronda litoral entre el Poblenou i la Via Laietana. Com us dèiem en titulars, demà a les 12 del migdia començarà la verema de les vinyes del Parc Agrari de Sabadell. Una verema que es preveu excel·lent, tant en termes de qualitat com de quantitat. Íñigo Jouji és l'enòleg de la cooperativa L'Olivera, encarregat d'aquest projecte.
Hem tingut, després de molt de temps, una primavera molt plujosa, on va fer que la vinya, que la planta fes molta flor, on hi hagués molta producció de raïm, però també ha estat un any molt complicat de malalties. No és el cas del Parc Agrari, en el cas de la vinya de Can Gambús, del Parc Agrari de Sabadell, la producció és bastant elevada i a nivell de sanitat està molt bé, i si creiem que tindrem bona qualitat i tindrem una miqueta més de producció que l'any passat.
I en un parell de mesos ja podrem tastar la producció de l'any passat.
El Parc Agrari de Sabadell continua amb la producció de vinyes d'agricultura social i ecològica al voltant de la nostra ciutat. Unes terres que, segons Jouji, permeten produir un vi de bona qualitat.
Crec que la qualitat en general ja és bona. Sí que és veritat que hi ha algunes varietats, sobretot en el cas del raïm negre, que sempre costa fer arribar, aconseguir fer bons vins negres amb una mica de cos, una mica d'estructura, i més en aquesta zona del Vallès, que tenim moltes acideses. Però crec que ja tenim dos molt bons productes i que amb el temps milloraran. No tinc cap mena de dubte que encara milloraran més.
Demà ha de començar la barema dels grans de raïm sabadellencs, que es farà de forma manual a càrrec de l'Olivera, una cooperativa ubicada a Vallbona de les Monges.
La barema la fem completament manual, amb caixes de fruita foradades, collim en caixes que més o menys pesen uns 10-12 quilos quan estan plenes. Intentem mai plenar-les fins a dalt per una qüestió de no aixafar el raïm. I manual, tot el procés manual. Traiem les xarxes perquè nosaltres enxarxem tota la vinya pel tema dels ocells, perquè si no ens fa molt mal. Llavors traiem xarxes, collim i a poc a poc anem fent així varietat rere varietat.
Aquesta tardor es trauran al mercat les ampolles de vi de la collita de l'any passat. Jouge ha fet un avançament del que podrem trobar amb el segell Arraona als cellers.
Ara estem tot just etiquetant, començarem a etiquetar ara aquesta setmana vinent, la nova anyada, que és com bé tu dius, la 2017. En principi, a nivell d'ampolles, més o menys estem al voltant de les mateixes, perquè estem limitats una mica a aquesta vinya, no?, que és una petita vinya de poca producció, amb un dins de l'entorn d'un microprojecte vitivinícola, no? Llavors estarem al voltant de les 1.500 de blanc i sobre les 1.200, 1.300 de negre.
Els principals canvis es notaran en el vi negre, que tindrà més cos i serà més equilibrat gràcies al seu pas per bota. Tot i això, confien que evolucioni a l'ampolla i que quan surti al mercat encara estigui més afinat.
Notícies Vespre.
La unitat de vacunació del Parc Taulí ha atès fins ara 2.500 persones en aquest últim any. La majoria d'aquestes vacunacions estan concentrades durant els mesos d'estiu, que és quan la població aprofita per sortir del país.
És durant aquests mesos d'estiu quan aquesta població acostuma a fer grans viatges a nivell internacional. Un factor clau a l'hora de marxar és informar-se sobre quines vacunes ens hem de posar per tal d'evitar malalties contagioses del país on anem, com per exemple la malària o la febre groga. La unitat de vacunació del Taulí ha rebut aquest estiu fins a 600 persones, un nombre que, segons el doctor Manuel Cervantes, cap de Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, ha augmentat en els últims 4 anys.
O sigui que, en principi, és un nombre realment prou estable, tot i que estem notant que els darrers 4 anys està tornant a pujar, com si d'alguna manera es notés l'efecte de recuperació de la crisi que tothom diu que potser és veritat.
Encara que ens vacunem, cal prendre altres mesures per tal d'evitar el contagi d'aquestes malalties. Des del Taulí recomanen evitar els mosquits i altres insectes, vestir-se amb roba de màniga llarga i evitar beure aigua no embotellada. El doctor Cervantes també recomana que, un cop es sàpiguen les dates del viatge, es demani hora al centre hospitalari per tal de poder posar les vacunes a temps.
Algunes d'aquestes vacunacions requereixen entre 3 i 4 setmanes d'antelació. Altres no. O sigui, posar una vacuna de record de l'hepatitis o del tètanus n'hi ha suficient en fer-ho la setmana abans. Per això nosaltres recomanem fer la consulta en temps. Quan tu saps que tens el viatge i tens els bitllets, no esperis a l'últim dia per tenir les vacunes. És una cosa com de sentit comú.
Un cop tornem de les vacances, el doctor Cervantes assegura que ja no cal preocupar-se per la possible aparició de les malalties, ja que la majoria presenten un quadre mèdic més important d'entrada, amb febres molt altes, desorientació i diarrees.
I no deixem l'Hospital de Sabadell perquè una vallesana tractada en aquest centre aconsegueix que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmi la seva incapacitat total. Una veïna de Terrassa, tractada aquí a Sabadell, va rebre una notificació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per tal de revocar-li la pensió d'incapacitat absoluta que havia rebut. Ella gaudia d'aquesta prestació des del 2 de novembre de 2016, arran d'una esquizofrènia paranoide que li impedia treballar en qualsevol feina.
Per aquest motiu, l'administrativa havia demanat la incapacitat laboral i, de fet, l'havia aconseguit. Però la Seguretat Social va presentar un recurs per revocar-li, un fet que no és estrany. Tal com explica Alejandro Rossinyol, director del Centre Mèdic i Jurídic Tribunal Mèdico, és un cas habitual entre les persones que reben una prestació d'incapacitat elevada.
Sí, bueno, como práctica práctica habitual cuando hemos conseguido una incapacidad permanente en los juzgados, en muchas ocasiones intentan agarrarse a un clavo ardiendo para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, pero bueno, normalmente como son procedimientos que hemos llevado de una forma bastante sólida y bien defendidos, esos recursos que interpone la Seguridad Social fracasan, como es el caso que nos ocupa de esta sentencia, reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que desestima un recurso de la Seguridad Social de una enfermera con graves problemas psicóticos que tenía la incapacidad absoluta. Se la conseguimos nosotros en los juzgados de instancia.
El jurista recomana no parar de lluitar perquè diverses sentències ja han creat jurisprudència a favor de les persones que presenten una clara incapacitat laboral.
Pues no tirar la toalla y luchar, porque muchas veces estos recursos, esas resoluciones que se reciben, son resoluciones que están yendo contra natura, están desestimando una causa que realmente judicialmente luego se determina que son invalidez permanente. Por lo tanto, no tirar nunca la toalla, luchar por los derechos. Los ciudadanos tenemos esta obligación.
Si es rep un recurs d'aquestes característiques, cal presentar una reclamació prèvia en els primers 30 dies. Si es denega, es té 30 dies més per presentar una demanda judicial que genera un judici i una sentència. Si aquesta sentència és reconeguda per la Seguretat Social, aleshores els lletrats són els que l'impugnen fins a aconseguir una resolució definitiva. En qualsevol cas, és recomanable posar-se en mans de professionals des del primer moment.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Canviem de qüestió perquè avui us portem una proposta de cultura. Dins del cicle Capvespres de Dramaturgia es presenta al mirador del Museu del Gas l'obra La Benvinguda, que pretén fer reflexionar l'espectador sobre la bona voluntat de la societat en l'acollida dels refugiats.
La Benvinguda explica la història de l'Anna, una noia que ha fet un voluntariat en una zona de frontera on hi arriben refugiats. Al final d'aquesta estada, l'Anna decideix acollir il·legalment a casa seu la Taia, una noia d'aquest camp de refugiats. L'Anna i la seva parella decideixen tenir-la al pis fins que solucioni la seva situació legal. A partir d'aquest moment veuran que les coses no són tan fàcils com semblaven. Marc Guevara, director de l'obra, explica com a partir de la manifestació Volem acollir, que va tenir lloc a Barcelona el febrer del 2017, li va sorgir la inspiració per escriure l'obra.
I em vaig començar a plantejar si realment segur que volem acollir, però no sabem com fer-ho, no? I de vegades la bona intenció no és suficient. Aquesta gent no només necessita una casa i poder menjar i poder estar a refugi de les guerres que hi ha del seu país, sinó que necessita un plantejament, una opció de poder fer una vida normal, no?
Per al director, la representació d'avui a Sabadell serà una manera de tornar a familiaritzar-se amb l'obra, ja que des del passat mes de febrer no l'han tornat a interpretar.
Pels actors, per la directora, és reconnectar amb la peça, no? I a veure què tal també respon davant d'una altra audiència, no? Perquè, de fet, només ho va veure això 90 persones. Per tant, està molt bé doncs seguir-ho movent i després ja la definitiva vindrà a partir del 15 de novembre a la sala d'aquest.
Així doncs, l'obra aterrarà a Barcelona el mes de novembre. Abans, però, farà parada a Sabadell aquest vespre a les 8 al mirador del Museu del Gas.
I repassem altres notícies en un format més breu. Detingut un menor per una temptativa de robatori en un domicili de Mirasol, a Sant Cugat del Vallès.
Una patrulla de Mossos d'Esquadra que realitzava una inspecció preventiva per la zona va localitzar un jove que sortia d'una casa saltant la tanca. Els agents el van identificar i en l'escorcoll de la motxilla que portava se li van localitzar un parell de mitjons i dos tornavisos. Un cop a dependències policials es va poder comprovar que el detingut era menor d'edat i va ser posat a disposició de la Fiscalia de Menors.
Una furgoneta incendia completament mentre circula pel polígon de Can Alzina.
Els fets han tingut lloc aquest passat dimarts a la tarda quan el foc ha calcinat completament una furgoneta que circulava per aquesta zona de la ciutat. No hi ha hagut cap dany personal i a hores d'ara es desconeixen les causes de l'incendi. En aquest incident hi han intervingut una dotació de bombers i una unitat de la policia municipal.
I un altre incendi ha calcinat aquesta matinada entre 8 i 9 caravanes i autocaravanes i ha afectat 30 vehicles d'un aparcament de Montcada i Reixac.
Segons els bombers de la Generalitat, el foc ha començat a mitjanit i quan han arribat al lloc s'han trobat amb una columna de fum negre i el foc completament desenvolupat. Finalment han extingit les flames al voltant d'una hora i mitja més tard. Durant l'incendi s'han produït algunes explosions causades per les bombones de càmping gas dels vehicles. En el moment dels fets no hi havia cap persona a l'aparcament. Fins al lloc s'hi han desplaçat 7 dotacions dels bombers de la Generalitat i una ambulància del cos com a mesura preventiva.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Viatge amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatge amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa.
No, a la platja no, a la nova Creu Alta. El segon projecte del Sabadell de Toni Saligrat es posa en marxa amb il·lusions renovades, cares noves i moltes de conegudes.
Yo no engaño, soy con Mr. Proper. El algodón no engaña.
Sabadell en joc.
Diumenge, a partir de 6:45 de la tarda, comença la temporada 2018-2019 a la nova Creu Alta. Centre d'Esport Sabadell, club de futbol per a l'Ada Girona B.
Hola, soc el Toni Saligrat, entrenador del Centre d'Esport Sabadell i, com no, escolto els partits a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Més notícies en un format més breu fora de la ciutat i de la comarca. La gravació de les càmeres de seguretat de la comissaria de Cornellà, on un agent va abatre un home armat amb una arma blanca, validen la versió de la Mossa d'Esquadra.
L'agent va declarar davant de la jutge que havia advertit l'atacant diversos cops abans de disparar un total de 4 trets al cos de l'home. Els dos primers va tocar la cama i el braç de l'atacant i en el tercer al cap. El sindicat policial USPAC, encarregat de la seva defensa, reclama que la condecorin perquè va salvar moltes vides, han assegurat.
I encara relacionat amb aquest cas, avui s'ha sabut que l'atacant ho hauria fet motivat per una crisi personal.
Això es desprèn de les declaracions de la seva família, que nega que el mòbil fos terrorista i apunta que l'home hauria actuat empès per la vergonya de ser homosexual en un entorn religiós musulmà.
Almenys 115 migrants han entrat a territori espanyol saltant la tanca que separa la ciutat autònoma de Ceuta del Marroc, coincidint amb el dia de la festa del sacrifici.
Durant l'acte, 7 guàrdies civils han resultat ferits per cremades amb calç viva que els mateixos assaltants haurien utilitzat per accedir a la ciutat, segons fonts del cos policial. En el salt també han hagut de ser atesos per la Creu Roja 5 migrants per talls i contusions lleus. En total, unes 300 persones haurien intentat accedir avui en territori espanyol saltant la tanca de Ceuta.
El col·lectiu d'advocats Atenes presenta una querella per haver impedit la investidura a distància de Carles Puigdemont contra Mariano Rajoy, els seus exministres i també el Tribunal Constitucional.
Els acusa d'un delicte de prevaricació i d'un altre contra l'exercici dels drets cívics reconeguts per la Constitució espanyola. Els advocats consideren que tant el govern del PP com el Tribunal van actuar per impedir la investidura de Puigdemont, tot i saber que era possible i que no contradeia el reglament del Parlament ni cap altra llei. A més, asseguren que va ser la Moncloa qui va pressionar el Constitucional. El col·lectiu demana a la segona sala del Suprem que ho investigui.
El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha criticat que el govern espanyol vulgui exhumar Franco del Valle de los Caídos a través d'un decret llei.
Segons Rivera, aquesta és una mesura per a qüestions urgents i que per això ha criticat les formes de l'executiu de Pedro Sánchez, a qui acusa de no buscar el consens. Per això ha avançat que no donaran suport a la mesura quan es convalidi al Congrés dels Diputats. No obstant això, no ha aclarit si s'abstindran o hi votaran en contra. De la seva banda, el PP no recolzarà el decret per exhumar Franco i qualifica la mesura de cortina de fum. Els populars critiquen el fet que un decret llei és per a coses urgents i no de fa 40 anys.
Un quart i cinc de vuit és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esport Sabadell ja pensa només en el partit de diumenge contra el Peralada Girona B. Els arlequinats han fet avui doble sessió d'entrenament i després de la primera sessió el capità Miguel González ha comparegut en roda de premsa. Marc Pijuan, bona tarda.
Bona tarda, Pere. El capità ha estat el primer dels jugadors que durant la temporada passaran per roda de premsa per tal de valorar el proper partit de l'equip. El terrassenc, que l'any passat va ser un dels fixes de Toni Saligrat en l'onze inicial, ha valorat el duel contra el filial del Girona, un partit que ha de servir, diu, per sumar els tres primers punts de la temporada.
Sí, a veure, la temporada passada també hi havia, jo crec que és la base d'una plantilla, o sigui, tenir una bona cohesió, tenir una bona, un bon feeling i anar tots a una, i en aquest any, o sigui, la temporada passada ja hi havia, però aquest any sobretot també. O sigui, ja t'he dit que sobretot la gent, els que hi havia en la temporada passada, és una base molt bona, jo crec. Els que han arribat només no han deixat en cap moment de sumar.
Un Miguel González que, com escoltàvem, també ha valorat molt positivament les noves incorporacions d'aquesta pretemporada. El capità també ha valorat la possible arribada d'un central a l'equip. A pocs dies del tancament de mercat, aquesta segueix sent una de les prioritats de la direcció esportiva arlequina. El terrassenc diu que és partidari de fitxar competència en la seva posició.
És necessari perquè hi havem tres. Lo normal és que hi puguin haver quatre. Jo perfecte, o sigui, tot jugador que pugui venir a ajudar i que ens faci doncs estar en millor nivell, doncs millor que millor. Si ve un central, genial. Si ve algun jugador que pugui jugar de central, de pivot, de lo que sigui, contra més posicions pugui jugar, doncs millor que millor. Jo, per mi, si vingui qui vingui, doncs encantat.
Per cert, que avui hem conegut l'horari de la tercera jornada de Lliga. El centre d'esport Sabadell es veurà les cares amb el Barça B el 9 de setembre, diumenge de festa major, a les 6 de la tarda.
I encara en futbol, el Sabadell Nord juga en poc menys de 10 minuts al seu penúltim partit de pretemporada abans del debut històric a Primera Catalana. Els de Can Uriac s'havien de veure les cares demà contra el Sant Feliuenc, però finalment ho faran aquest vespre.
A setmana i mitja de l'inici de Lliga, els de la zona nord disputaran el seu tercer partit al municipal de Can Uriac i serà també el tercer rival de tercera divisió en aquesta pretemporada, després d'empatar 3 contra el Cerdanyola i de caure golejats contra el Prat per 5-0. El tècnic dels de la zona nord, Quico Díaz, vol que aquest partit sigui un simulacre d'allò que es trobaran a la Lliga, però és conscient de la dificultat del rival.
S'acerca ja la primera jornada de Lliga i este partido pues debe dar ese paso el equipo para empezar ya a coger ya avisos de lo que queremos de cara a la primera jornada, que será el Vilassar, ¿no? Entonces nos vamos a volver a tener un partido muy exigente, un partido que volveremos a pasar muchos minutos detrás del balón, y entonces ahí el trabajo táctico defensivo tiene que mejorar muchísimo.
L'amistós començarà a 8:15 del vespre al municipal de Can Uriac.
Una categoria per sota del Sabadell Nord i trobem la sabadellenca, que ahir es va posar a treballar en una pretemporada express. Els de Jesús Rueda Betis tenen poc més de 2 setmanes per posar-se a punt abans de l'inici del campionat.
La dificultat de poder reunir els seus jugadors ha impedit al tècnic local començar abans aquesta pretemporada. De fet, Betis veu complicat arribar en òptimes condicions al principi de Lliga.
Que bueno, el tema está en empezar bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay que llegar en las mejores condiciones de los primeros partidos y te voy a ser sincero, lo veo difícil llegar en las mejores condiciones porque empezamos muy, muy, muy tarde. Y bueno, optimista sí, porque yo creo que hay jugadores para estar ahí arriba y hay equipo y yo creo que cuando el equipo esté en forma va a dar mucho que hablar.
L'endemà del primer entrenament, el conjunt de la zona nord ja va jugar el seu primer amistós. Va ser ahir, va debutar més amb victòria. Els taronja van golejar per 1-5 al Llano, al municipal de Can Puiggener. Dissabte tornarà a jugar contra el Sant Quirze. Serà a partir de 6:45 del vespre.
En aquesta mateixa categoria, segona catalana, el Sabadell B no ha disputat cap partit i jugarà també dissabte contra la Romànica. Serà el penúltim amistós de la pretemporada.
Els de Pablo Becerril ja porten gairebé 3 setmanes de pretemporada, al contrari que la sabadellenca, i dissabte jugaran contra l'equip de Barberà. Becerril creu que el duel contra la Romànica els servirà per seguir creixent.
Sí, la Romànica sempre és un equip molt difícil de guanyar i per tant doncs esperem un partit competit. També és una espècie de derbi, encara que no sigui oficial. Per tant, entre els equips de la ciutat sempre hi ha aquesta rivalitat sana d'intentar guanyar els dos equips i per tant crec que serà una bona prova de cara al que espera, a que ens espera en competició i per tant espero un partit que ens servirà molt, segur que ells també i a nosaltres escurat ens servirà molt.
El partit començarà dissabte, jugarà dissabte a Baja a partir de 6:45 del vespre al Municipal de la Creu.
La selecció de bàsquet en cadira de rodes, dirigida pel sabadellenc Òscar Trigo, ha dit adéu a les opcions de medalla al campionat del món que es disputa a Hamburg aquests dies. El combinat espanyol ha caigut eliminat a quarts de final contra la Gran Bretanya per 67-62.
Després de sorprendre a vuitens de final el líder del grup C, el Japó, l'equip de Trigo no ha pogut repetir l'actuació contra un dels favorits a les medalles. Això sí, Espanya ha competit en tot moment i ha posat en moltes dificultats a l'equip britànic. De fet, el combinat espanyol s'ha posat per davant en el marcador a 2 minuts per al final, però els britànics han encadenat 9 punts consecutius que han estat definitius. Com ja va passar en el darrer partit, el jugador del Global Basket, Òscar Onrubia, no ha disputat cap minut. La selecció espanyola haurà d'esperar ara que es completi la jornada d'avui per saber el seu rival a la lluita per la 5a a la 8a posició.
I la tenista del Club Tenis Sabadell, Georgina García, afronta des d'ahir la seva primera participació a l'US Open dels Estats Units, un dels 4 grans slams del món del tenis. Una cita que la jugadora resident a Castellar del Vallès està disputant després de superar un important contratemps.
I és que aquest torneig hauria de ser especial per a la jugadora del tenis Sabadell i més després de no poder assistir l'any passat per lesió. Però no ha estat així, ja que García ha patit problemes d'anorèxia. La tenista, resident a Castellà, com dèiem, en va ser conscient fa 3 setmanes, quan va patir una davallada física en un torneig, tot plegat arran d'un mal consell dels seus exentrenadors que li van recomanar perdre pes per millorar el seu rendiment. Ara, confessa, està molt millor gràcies a l'ajuda dels qui la rodegen.
L'únic que se'm va ocórrer era deixar de menjar, perquè clar, al final és que em vaig de tant dir-me que havia de baixar pes, em vaig acabar veient gorda. I bueno, pues deixava de menjar, em sentia molt malament si menjava i bueno, ara quan em vaig donar compte vaig parlar amb els meus pares, amb els meus amics, així que ara em sento molt millor.
García no s'ha fixat cap objectiu específic al US Open i només espera sentir-se bé físicament. De moment, la del tenis Sabadell ja s'ha classificat per a la segona ronda prèvia després de desfer-se de l'alemanya Anne Schiffer per un doble 6-3. Demà, de fet, disputarà el partit de segona ronda. La seva rival a la següent eliminatòria serà la britànica i número 155 del món, Naomi Brody, just una posició per sota de Georgina García al rànquing 8.
I fora de la ciutat, Jasper Cillessen serà baixa en els pròxims compromisos del Futbol Club Barcelona.
El porter holandès ha patit un esguinç intercostal a l'entrenament d'aquest dimecres. També s'ha lesionat en la jornada d'avui Sergi Samper. El jugador del planter té un esquinç al lligament lateral intern del turmell esquerre. El club no ha especificat el temps de baixa en cap dels dos casos.
Lionel Scaloni, seleccionador provisional argentí, no ha convocat a Messi per als partits del mes de setembre.
Scaloni ha reconegut que no ha convocat a l'Astra Blaugrana per patir expressa del futbolista. A més, el seleccionador ha deixat en suspens la continuïtat de Messi a la selecció més enllà d'aquests partits amistosos.
Les exarlequinades Marta Corredera i Alexia Putellas, convocades pels partits contra Finlàndia i Sèrbia.
Les dues jugadores formen part de la llista de la selecció espanyola femenina de futbol que disputaran els 2 partits classificatoris pel Mundial de França 2019. La selecció espanyola, però, ja està classificada matemàticament per aquest torneig. Els partits es disputaran a Santander i Logroño.
En handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Catalana.
El Barça, amb el sabadellenc Aleix Gómez a les seves files i vigent campió del torneig, visitarà el Sant Esteve Sesrovires a partir de 8:45 del vespre. A la mateixa hora, el Fraikin Granollers, amb el també sabadellenc i en Tarrafeta, jugarà a casa del Bordils.
I avui comença a Portugal Montemoro Velho, el Mundial de Piragüisme.
La delegació espanyola hi participa amb 48 palistes, 3 dels quals catalans. Es tracta del veterà Saúl Cravioto, que participarà al K2 200 i al K4 500 i d'Albert Martí i Laia Pèlex, que participaran al K2 200.
I un últim apunt, perquè l'Sky ha confirmat als ciclistes que correran la Vuelta a Espanya.
Entre els 8 seleccionats, com ja s'havia anunciat, està el sabadellenc David de la Cruz, que serà un dels caps de files de l'equip britànic, juntament amb el polonès Michael Kwiatkowski. La Vuelta començarà aquest dissabte amb un pròleg de 8 quilòmetres a Màlaga.
Moltes gràcies, Marc. Nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà als butlletins horaris que arrenquen a les 10 del matí. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.